L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Un altre cop som dimecres, un altre cop la porta a l'habitació dels pares s'obre, perquè hi entreu tots aquells qui vulgueu entrar. Escoltar-nos, a compartir també, sempre us ho recordo, a radio@sansaloni.cat, aquí ens podeu enviar tot allò que us vingui de gust enviar-nos, crítiques constructives, idees per plantejar programes, convidar-vos perfectament a venir a participar amb nosaltres, tot allò que us vingui de gust, doncs ja sabeu, aquesta direcció, a radio@sansaloni.cat. Qui us parla, la Núria Lleonart, com cada dimecres, acompanyant-vos, i intentar d'alguna manera trobar solucions o si més no, explicar-nos anècdotes i passar una bona estona reflexionant al voltant del que és l'educació i l'educació dels nostres fills. Avui tornem a tenir un programa amb convidats especials, no hi ha pares avui. Avui tenim doncs, professionals de l'educació, que com que l'altre dia ens va quedar una miqueta curt el programa sobre valors a l'adolescència, hem pensat que estaria bé repetir-lo. Des d'aquí, disculpa a la Lourdes, una de les col·laboradores habituals que doncs, avui no es trobava bé i no ha pogut venir. N'hem recuperat una altra també de col·laboradora habitual. I a més, doncs, avui en un primer moment, és veritat que és un programa sobre els valors que ja vam treballar en un primer programa, però aprofitant doncs, que aquesta col·laboradora que avui hem recuperat...
Ja m'està renyant, eh?
Ja l'estic renyant. Doncs l'escola que dirigeix li han donat un premi, doncs ens agradaria moltíssim que ens expliqués primer qui és i després què és tot això d'aquest premi.
Teresa, ja em sento com la filla pròdiga, que he tornat
home,
a l'habitació de la mama Núria.
Sí, és que a més, us en recordareu els que ens seguiu, que la Teresa l'any passat, la temporada passada, el curs passat abans, ens passa molt, els docents, els que ens dediquem al món de l'educació, que els anys no són els naturals, sinó que són els cursos, doncs venia com a professional i també com a mama.
Sí, això era pitjor, eh?
Era pitjor. Sí. Doncs, Teresa, què és això?
Vinga, doncs, soc la Teresa Borotau i dirigeixo ja per tercer any a l'Institut Baix Montseny, no? L'Institut de Secundària Públic de Sant Celoni, de la localitat de Sant Celoni. I realment és que estem molt emocionats, no? Perquè l'Ajuntament ens va proposar per el Premi Catalunya d'Educació que convoca anualment la Generalitat de Catalunya i, doncs, l'hem guanyat,
eh?
I això, la veritat és que ens fa emocionar, sobretot per la dignificació que significa, no? De la suma d'esforços molt sostinguda en el temps. Què vol dir això? Que aquest premi és dels últims 3 anys? Doncs no. Mm-hmm. Aquest premi és molt compartit per moltes i moltes persones que han col·laborat, i no només els docents, no? Sinó que també aquí comptem molts alumnes que han participat d'aquesta transformació positiva del nostre centre, de les famílies que han considerat que era una bona opció, de l'Ajuntament i tots els serveis municipals que també col·laboren amb nosaltres en diferents projectes, dels Mossos d'Esquadra, de la policia, dels serveis sociosanitaris, o sigui, de molta i molta, molta gent, no? I fins i tot també dels serveis territorials. Per què? Doncs perquè el nostre projecte s'ha hagut d'anar adaptant en funció de les dificultats que hem anat tinguent.
Però és un projecte global.
Ara l'explicaré, l'explicaré.
Perfecte.
El projecte que vam presentar es diu, té un nom, així és una mica per llegir-se'l, eh? Diu Ubuntu Bicat amb el macrocervell de l'institut. Es diu així.
Que vol dir? Déu-n'hi-do, eh?
Sí, vol dir, ni més ni menys, que nosaltres hem desenvolupat una sèrie de projectes per fer un vestit a mida educatiu, segons les necessitats de cada tipologia d'alumne que tenim. Com que tenim alumnes de diversa índole i amb diferents característiques, considerem que no tots poden seguir un mateix itinerari, no? I de la mateixa manera que els vestits, diríem així, pret-a-porter no van bé a tothom, doncs l'educació així és exactament igual, no va bé a tothom. I nosaltres hem anat desenvolupant amb el temps, per això dic que és de molt de temps, diferents projectes, I aquests projectes doncs són ja des de primer d'ESO, que en el que tenim un projecte es diu Programa 3+3, que vol dir doncs desenvolupament de la competència matemàtica a través de les ciències naturals. Això a primer d'ESO. A segon d'ESO tenim un grup que es diu el petit grup, és on hi ha alumnes que fan un pla individualitzat. Val? A tercer d'ESO tenim un projecte que es diu Projecte Acció, que és per alumnes amb necessitats educatives especials i amb retard, diríem, cognitiu. També tenim a tercer d'ESO l'Aula Vida, que és per alumnes més disruptius i conductuals. Una bona part del seu currículum la fan en manteniment del centre i tasques més, de, diríem, enfocades a la formació professional. I a quart d'ESO tenim el projecte Matista, que aquest és l'avi de tots els projectes, no?, de Catalunya, que és l'aula oberta. Però, a més, també tenim un projecte transversal de convivència, que és el projecte Ethos. que és una alternativa a l'expulsió a casa i en la qual els alumnes que fan unes faltes disruptives de convivència o que entorpeixen, diríem, el bon desenvolupament del centre, en comptes d'anar expulsats a casa, van a fer un servei social amb algun servei del municipi. Clar, aquest conjunt de projectes és el que li diem nosaltres Ubuntu Ubica't. Que què vol dir això? Doncs vol dir que si l'alumne està ben ubicat i el professor també, perquè no tots els professors serveixen per tot, no? Doncs les coses funcionen. I què és el que funciona? Doncs que s'assoleixen els, diríem, els mínims que ens demana el Departament d'Educació. I és per això que cada vegada tenim més alumnes que assoleixen el graduat a ESO.
Per tant, reduïm el que també havíem
reduïm
pensat.
Reduïm el fracàs escolar, l'absentisme escolar, la conflictivitat dins i fora de les aules, i, clar, aconseguim el que nosaltres pretenem amb el nostre projecte de direcció, que és ser un centre de convivència, aprenentatge i treball, no? Que són les tres línies que fem. I què més vols que et digui?
No, no, la veritat és que ens ho has dit tot. Sí. Ha quedat força clar, és a dir...
Pregunto.
Com tu deies, no és un projecte doncs, que s'engega fa 3 anys i no és un projecte concret, sinó que és la suma, de cosetes que se us han anat ocorregant, és a dir, a mesura que anàveu veient...
Home, és que, clar, és convertir unes dificultats, no, en oportunitats. És a dir, bé, aquí, doncs, per exemple, no, si tenim un grup molt heterogeni o molt nombrós, no ens en sortim, pel que sigui... Per tant, a veure com ens organitzem perquè això funcioni d'una altra manera, no? I mica en mica doncs, vas veient quines són les necessitats. I aquí sí que intervé el que és la funció directiva, no? La funció directiva, quan nosaltres diuen quina funció teniu vosaltres? Home, nosaltres el que som facilitadors de processos i facilitadors de que els professionals desenvolupin la seva feina de la millor manera segons els seus talents. Perquè nosaltres no som diferents dels alumnes, no? I cadascú de nosaltres també tenim uns talents. I es tracta de... que aquí sí que està la nostra vista, no? De dir, bé, mira, tinc aquell docent que, per exemple, en primer d'ESO és boníssim.
Però, no? en canvi,
a batxillerat doncs no li agrada, pel que sigui.
No sé si
n'és ni millor ni pitjor. Va, doncs aquesta persona dius, mira, per què no portes un, per exemple, la tutoria d'aquest primer cas, ja veiem que hi ha molts nanos amb dificultats, vinga, doncs sí. Doncs ja t'assegures que allò funcioni. D'acord? Aleshores, per exemple, tenim un professor que és de català, però resulta que és un manetes, o que li agrada molt l'hort. Escolta, doncs, mira...
Ocupa't, a més a més.
O a vegades ho proposen ells mateixos. No? I llavors es tracta de dir, aquesta proposta que et fan, no la desestimis, perquè si la fa una persona voluntàriament...
Exacte.
Doncs segurament funcionarà
millor. Segurament la motivació...
Sí. No sempre és possible fer tot el que la gent vol, ni nosaltres podem fer tot el que volem.
Evident.
Però es tracta d'anar encaixant, no? És com un trencaclosques. I és el que nosaltres li diem el macrocervell. No? El macrocervell és, doncs, utilitzar... a les potencialitats de cadascú per tal de desenvolupar unes estratègies amb un objectiu comú, que és aquest, no? Que és aquest d'anar progressant, diríem, perquè la nostra funció és que els alumnes aprenguin, no és una altra. I, per tant, posem tots els talents en comú amb aquest mateix sentit, no? Amb el sentit de que l'alumne aprengui. I és aquesta manera de funcionar. I, sobretot, també el que ens agrada de dir és des d'on fem les coses. Des d'on? A veure, si fas les coses des de la queixa, o des de la crítica, o des de la desesperació, o des de això no és possible, això no funciona. Per tant, des d'on fem les coses? Des de l'alegria. O sigui, l'alegria vol dir, no l'alegria ha-hi-ha-ha, no, sinó des de l'alegria d'existir. Què vol dir? Existeixo, per tant, tinc possibilitat... Si alguna cosa no m'agrada, la puc millorar...
I la puc canviar.
I la puc canviar.
Exacte.
És des de l'alegria, des de l'estimació, això és molt important, i des de l'acceptació d'allò que tenim. No? O sigui, si hi ha una estimació entre les persones que conviuen en allà, segurament fluirà millor, s'aprendrà millor. No només aprenen els alumnes, sinó que aprenem tots, i un dia ho parlàvem amb les noves tecnologies, no? Doncs això és un exemple, però és amb tot és el mateix. Des d'on fem? Doncs des del construir, no? En comptes de anem a destruir, no, anem a construir. Què és el que volem construir? Per tant, plantem les llavors en els punts en què tots estem en acord, perquè si no és una pèrdua d'energia, no? I mica en mica, doncs clar, van sent les coses possibles.
Per tant, tenim una altra convidada. Pots participar en el moment que vulguis.
Perquè si aquí
pots
he parlat de valor, no? Aquí he parlat de valor.
Perquè aquí no és que me l'hagi apropiada, sinó que bueno, hem començat doncs, una mica també per, d'alguna manera, primer felicitar l'institut. A més, la Teresa, quan li felicitats, Teresa, et diu felicita l'institut,
sí,
a tot l'equip.
Sí.
I a més, és cert que Torna-li el nom, perquè a mi no...
Ubuntu Vika.
Ubuntu Vika,
perquè Ubuntu és una filosofia africana que parteix de la base que la pregunta que es fan als africans és: què puc fer jo per millorar el meu entorn, no? Aleshores, no és què em dones tu, sinó és què dono jo. Clar, aleshores, clar, és el des d'on, no?
És aquesta la idea que m'agrada i m'agradaria remarcar, que és el fet de dir... No és un projecte que neix exclusivament d'una necessitat que ens presenten els alumnes, sinó que també és d'una motivació, necessitat, voluntat que presenten els docents.
No?
És a dir, d'alguna manera, el Ubica't, que bé al final és per tothom.
És per tothom.
Ubiquem-nos tots aquí. No?
I a vegades també en el mateix nostre equip directiu ho diem moltes vegades. És que estem ben ubicades. O sigui, perquè cadascuna de nosaltres fa unes funcions en les quals s'hi sent més còmode. I evidentment així totes millorem. Perquè jo tinc mancances, no? Però si l'altra companya, el que per mi és una mancança, per ella és una virtut, doncs no només quedem compensades, sinó que a mi no em sap greu dir amb quina cosa tinc mancança i ella em pot ensenyar.
Exacte. Aneu trobant aquell equilibri que us permet treballar els vostres propis defectes, és a dir, d'alguna manera no delegar, però sí dir: accepto aquests defectes i, sisplau, ajuda'm amb això i t'aporto, et dono allò que jo puc.
Això,
I llavors, al final, creeu dinàmiques de grup absolutament productives.
Sí, de cooperar, Són molt productives i molt cooperatives, que aquesta també és un dels valors que m'agradaria. És el canviar això, no?
Doncs repeteixo, moltes felicitats. Penso que és veritat, sobretot el que comentaves, no? Que el dignificar i que dignifica. I a vegades també aquesta sensació, a més des d'aquí, no? Una mica també reclamar el bon treball que s'està fent a l'institut des de fa temps, és veritat, de fa temps, és cert. I que a vegades també és cert que pel sol fet d'haver sigut la part pública de l'ensenyament del poble ha sigut menyspreat moltes vegades. I s'han fet judicis de valor que probablement sense conèixer-lo de prop eren fàcils de fer. Per tant, des d'aquí, guardar-te aquest espai per dir: nois, l'ensenyament públic a Sant Celoni està funcionant, funciona molt bé, amb unes iniciatives xulíssimes, que a més el que deies tu, no, l'Àvida, el projecte Amatista, també és reconegut i va ser reconegut i premiat, i en hi ha un llibre, a mi això també m'agrada dir-ho, hi ha un llibre en el qual es parla de projectes singulars adaptats per l'educació, en el qual justament el projecte Amatista es posa com a exemple per tots els instituts.
Va ser el primer, el referent.
El referent, llavors penso que està bé. De fet, molts instituts, moltes escoles concertades del poble han anat darrere
Nosaltres mateixos ho hem fet.
Vull dir, a copiar una mica el model que s'estava fent
això
des de l'institut.
No ho he dit. Que també aquest premi, quan ens va trucar la consellera, clar, també li vam dir és que és una oportunitat perquè altres centres que tinguin les mateixes característiques o unes necessitats semblants ens puguin demanar. No? És el moment que nosaltres puguem compartir allò que sabem fer. El mateix que fem, diríem, a nivell d'equip o a nivell de claustre. No? Ei, aquest en sap molt, per què no ens n'ensenya? No? Sense tenir vergonya de dir que això ho sé fer molt bé. Perquè això ho sabem fer bé, altres coses no, que ens n'ensenyi una altra. No? I és aquest tipus de cooperació, no? De xarxa, de fer xarxa.
Important, sobretot important en temes d'educació, perquè al final tots ens dediquem al mateix.
I els alumnes són del municipi, no són del nostre centre.
Els joves són del municipi, és a dir, és d'alguna manera... Tots estem obligats a participar i ajudar en el seu procés de creixement, perquè és el futur. Al final és el futur del nostre poble. No? Aleshores, el crear xarxa ens ajuda justament a això, a dir, no es tracta d'alumnes d'un centre o d'un altre, sinó que es tracta dels alumnes de Sant Celoni. No?
I que quan una cosa funciona, val la pena, jo penso que val la pena compartir-la i fer-la extensiva.
És la generositat, que és un altre valor, no?
Del tot. Abans de passar al tema dels valors, sí que m'agradaria remarcar una cosa. A vegades hi ha aquella dita, sobretot es diu en castellà, ara faré una traducció d'aquesta, és una mica barroera, no? No seràs profeta en la teva terra, no? Doncs, que és un exemple de que sí que es pot ser profeta a la teva terra, és a dir, l'institut pot endegar projectes bons que a més se'ls premi i que la resta de centres de Sant Celoni i comarca Baix Montseny, perquè jo crec que al final hem de també anar aglutinant la comarca, ara jo també, com que amb el tema d'Òmnium també estem allò aglutinant Baix Montseny, no? Doncs que d'alguna manera es pugui estirar d'aquí, no? Doncs, per tant, per part del programa l'habitació dels pares, i crec que de tots els que ens dediquem a l'educació, molt, molt, molt d'aquella manera m'ho apropio, sense...
Sí, sí, és que compartir...
Moltíssimes
és
gràcies.
Realment,
ai, felicitats.
Fa més emoció, no?, compartir.
Sí.
O sigui, si tens un premi que és individual, bé, d'acord, és bonic,
sí,
no?
Sí.
Però, clar, si tens un premi que es pot compartir, doncs
no, però
és molt més emocionant, no?
Moltíssimes felicitats, no? I que, d'alguna manera, seguiu endegant projectes d'aquests...
Sí, perquè no hem arribat enlloc, és el que avui dèiem, no? No hem arribat enlloc, això no és un objectiu. O sigui, ara continua el treball, no? Simplement és un reconeixement que potser ens feia falta per posar-nos l'autoestima, no? Per dir, vinga, aquests esforços que fem, doncs bé, estem en bona línia, no? Però d'arribar no hem arribat enlloc, no? I mira, no vam presentar un altre projecte perquè el diré després en un altre programa. Un altre projecte que és molt xulo, que ja és amb exalumnes.
Perfecte.
Hem de parlar.
Molt bé, doncs aleshores... Afegim alguna coseta més?
No, jo només felicitar-nos, evidentment, com a exalumna de l'institut, que jo també vaig passar per l'institut.
Jo també, eh?
Jo no, ho he de dir, jo no.
I evidentment, jo penso que les coses que es fan funcionen, van molt bé i és el que us deia. Jo, en el nostre cas, a l'escola La Salle, nosaltres aquest és el segon any que fem un projecte singular i, evidentment, nosaltres hem agafat l'exemple a l'institut. Jo sóc la tutora d'aquest grup, precisament, i jo vaig anar a l'institut a visitar el projecte, vaig parlar amb l'Agustí perquè me l'expliqués, perquè penso que si una cosa funciona, com a mínim compartir experiències, no? I si tens dubtes, doncs és una bona manera de poder-lo resoldre's o, com a mínim, posar-lo sobre la taula i començar-ho a discutir.
Doncs ja hi som tots. Va, tornem als valors després d'aquesta estoneta. Tornem amb els valors. Us en recordeu, hi havia la Sònia, hi havia la Lourdes, la Teresa no hi era, per tant, permetem doncs, d'alguna manera tornar a començar. Si en repetim algun, no passa absolutament res. De fet, també és veritat que va bé que els anem recordant. Parlem de valors que creiem que té l'adolescència d'avui en dia... Una mica, ja sobretot tu, Teresa, ja saps sempre cap a on tiro aquests programes, no? Cap a la positivització de l'adolescència, és a dir, de veritat fer una fotografia en positiu del nostre jovent, perquè ells són positius. És a dir, sempre parlem d'aquestes estadístiques que acaben embrutint i que no, que són res més que estadístiques i que sempre parlem del 15% que fan no sé què, però no parlem del 75% que no fan. Aleshores... Bé, doncs els valors que sí que tenen els nostres adolescents, que sí que volen treballar, valors que potser creiem que ja no hi són, però que s'han sigut substituïts per alguns altres, i també com els pares des de casa haurien d'intentar treballar alguns d'aquests valors, perquè al final jo penso que, no sé si compartireu vosaltres aquesta opinió, l'escola podem transmetre valors, però qui realment els don, qui realment els assenta, és la família. I a vegades quan ens queixem de que... Perquè ens queixem, de que hem perdut certs valors, jo sempre sol pensar que no és que s'hagin perdut, sinó que alguns s'han canviat, i sí que és cert que potser se n'han perdut alguns, però que són valors que s'han de treballar des d'un altre àmbit, que no només sigui el d'ensenyament. També moltes vegades hem fet aquesta separació, no? L'educació on es fa i l'ensenyament a on ha d'anar a parar. No? Que és veritat que la línia ha quedat desdibuixada des de fa molt de temps. El deure d'educar de la família s'ha desdibuixat i s'ha anat traslladant a l'escola, cosa que no hauria de ser així. A l'escola s'ensenya, s'aprèn, i a casa s'educa, no? Però bueno, ha quedat desdibuixat i d'alguna manera ens hem d'anar fent càrrec de tot això. Però bé, també des d'aquí animar els pares a dir, escolteu, que no us faci vergonya parlar de segons quines paraules, no?, amb els vostres fills, que no us sentiu carques, perquè n'hi ha que tenen molta vigència també, com vam comprovar. Que
sí,
passa,
sí,
penses,
certament.
Que dius, no em posaré a parlar del companyerisme perquè em sembla carca parlar-ho amb un nen de 15 anys i resulta que són ells els que demanen que aquest valor retorni. L'altre dia
en parlàvem.
Dia. Ui, i és que, a més, ells ho tenen molt clar, perquè a algun company li passa alguna cosa i, escolta'm, allà s'apilotonen tots, o sigui que ja ho són, de companys. No?
Sí, i es defensen, a més.
Sí.
O sigui, aquesta... Ho tenen claríssim. I què significa, també?
Perquè hi ha un moment a les seves vides on els amics, els companys, són el més important.
Sí.
Necessiten aquest sentiment de pertany a un grup i aquest companyorisme va a totes i realment el tenen.
Vull dir, a vegades malentès i tot,
sí,
no?
Sí, a vegades malentès.
Sí, a vegades...
D'amagar certes conductes que no s'haurien d'amagar, d'amagar conductes a pares, a més, mestres que no s'haurien d'amagar perquè fan mal al teu company. És veritat?
Sí, és veritat, i tant.
Parlàvem abans de la generositat. Ells també ho són, de generosos. També a vegades equivocadament, però jo almenys detecto que sí que ho són. Us heu quedat així una mica com pensatives?
És que jo crec que la societat és més materialista que abans, no? Tant per bé com per mal, o sigui, potser perquè hem estat en vaques grasses i ara en vaques fluixes, no? Però que, per exemple, amb el tema del premi, no? Pues ho vaig anar a dir totes les classes i tot, i molts... I què donen? Encara que no donguessin res ja estaria bé, no? Però fes-los entendre, amb ells costa molt això, no? Perquè la premura econòmica és important i suposo que és una cosa que és qüestió dels adults, no? Que els hi hem transmès aquesta precarietat o aquesta necessitat de que si no tenim coses no som ningú, no? I per tant això em preocupa. Em preocupa que només pensin en les coses per la seva remuneració econòmica, no? O que només pensin que poden ser feliços si compren coses, perquè això no és cert. I ho sabem. A vegades és el contrari, no?
De totes maneres, això és el que veuen.
Sí, no, per això et dic que això és el que els hi han transmès als adults, no?
Sí. Clar, jo el silenci l'he fet perquè he pensat, clar, generositat en l'adolescència...
Amb els iguals, gaire, molt.
Amb els iguals, alguna mica.
Els costa.
Però és que, clar, és que la nostra societat, malgrat que jo penso que és un valor que ha de ser inqüestionable, la generositat i la solidaritat han de ser inqüestionables,
jo sí que tinc aquesta sensació que de solidaris i de generosos potser no en acte però sí en pensament ho són molt més
però clar, hi ha molta gent que en pensament, és a dir, que a vegades hi ha aquesta incongruència, no? Incoherència en el fet de que jo penso una cosa però realment actuo d'una altra manera, llavors possiblement ells sí que ho són i solidaris perquè quan parles a classe doncs constantment i què podem fer i mobilitzem-nos i podem fer no sé què i jo et deixo això ara amb els actes, quan és el moment de començar a actuar i dir, vale, doncs, ara nosaltres, per exemple, estem preparant l'encesa solidària de Llantions perquè tenim una ONG amb la que nosaltres fem recapte de diners, quan ja toca haver de donar un euro o haver d'ajudar i dir, bueno, doncs vinga, no cal que donis un euro, però ajuda'ns a vendre. Sí. Això ja és una altra història, eh? Jo sí que parlo molt i parlem molt a classe. Sí.
Però jo faig advocat del diable, eh? No tindria més a veure amb la poca capacitat de treball o de l'esforç? D'implicació?
Totes dues coses, em sembla a mi.
Saps? O sigui, que realment hi ha ganes, perquè...
Però jo crec que són més solidaris o més generosos amb els de lluny...
Amb els de lluny?
Que amb els de
prop. Sí. Més a l'utopia, sí, l'idealisme de l'adolescència.
Més a l'utopia. El que sí que estic notant és que, per exemple, a mi que m'agrada fer bastants o preguntes així subliminals o perquè reflexionin o així, sí que estic notant un cert canvi. O sigui, que hi ha necessitat de recerca espiritual en aquest sentit, no? Sí que hi ha necessitat de deixar estar una mica aquest materialisme. O sigui que sí que se m'acosta. Escolta'm, allò que has dit és que... Què vols dir? Que potser som massa egoistes, que no? Ah, mira, ja estan pensant, no? Però d'entrada, clar, és que també ens costa als grans, perquè ja et dic que aquesta societat ha estat així, no?
Jo crec que moltes vegades és que, clar, ells actuen per mimetisme encara que diguin que no. Llavors, si nosaltres som molt materialistes... Sí. Llavors és difícil que, malgrat que tu els hi puguis dir unes coses, a vegades actues d'una altra, no? Llavors, evidentment, que són solidaris, sí, perquè sí que ho intenten. Podrien ser-ho més, sí, molt més, no? Són generosos, bueno, hi ha qui sí, hi ha qui no, però la nostra societat és molt materialista i això limita molt aquests dos àmbits, aquests dos valors, no?
Comentàvem
per mi és un valor a conrear, diríem.
Val,
o sigui... seria... Que sí que el tenen, inherentment el tenen, no? O el tenim tots. El que passa que està amagat, no? Està amagat i que és un tema a conrear, perquè ja hi ha dificultat entre una mateixa classe, doncs entre classe i classe, uf, no? Ja dius, no, això és una cosa de tot el nivell. Sí, bueno, però ells no fan. Saps? I és igual, no? I també aquesta sensació d'uns pocs que, pobrets, sempre col·laboren, no? I tenen aquesta sensació de que cornut i poc al veure, no? I és aquí el que jo veig que s'està transformant, no? Però nosaltres hem de ser exemple. O sigui, nosaltres hem de ser exemple, perseverar molt en aquest exemple, que ells vegin que nosaltres perseverem en aquest exemple, aleshores ho acaben fent, perquè acaben veient que sí que és veritat el que dius, però perquè tu ho fas, clar, que dèiem dels fets, no? Clar, si tu dius una cosa i no la fas, doncs ells tampoc ho faran, però, bueno...
Respecte.
Si entenen o no entenen o si és important?
Primer, si és important.
És fonamental.
Evidentment que diríem que sí, però jo crec que cal explicar el perquè. Sincerament, crec que cal, perquè crec que justament el respecte és un valor que ja no es transmet a nivell familiar.
No.
I penso que justament és un valor molt de família, molt d'inici, i molt social, a més, la generositat és veritat que és important, però no pots ser generós si abans no tens assumit el que és el respecte. Respectar el que no és igual que tu, respectar el que té menys que tu, respectar el que és més gran que tu, per saber escoltar, per saber entendre, saber aprendre. Jo crec que el respecte... Primer, per què és important aquest respecte? Acabo de dir jo quatre coses, però a més, si està en desús.
També s'ha de treballar molt. Uh-huh. I, o sigui, per nosaltres s'ha de ser inflexible amb les conductes, que són irrespectuoses. Uh-huh. En canvi, molt flexible amb la persona. Uh-huh. O sigui, és estimar...
Em va molt bé, Teresa, que diguis això, perquè justament que... portem tres programes seguits de comunicació entre pares i fills, en el qual he repetit per activa i per passiva que el que s'ha de valorar és la conducta, mai la persona.
Exacte.
És a dir,
això
no
que has
dir,
fet està mal fet.
Tu ets dolent, no, sinó això no m'agrada.
Exacte.
Això que has fet no m'ha agradat, o això que has fet no està bé. Llavors, em va bé...
I et segueixo estimant, malgrat que hagis fet això.
Exacte, però em va molt bé que facis aquesta reflexió, perquè justament portem dies repetint aquesta...
Això també t'ho puc explicar en aquesta evolució que hem viscut en el centre, no? Doncs s'ha passat d'unes faltes de respecte molt continuades, molt sostingudes i molt greus... Quasi aquest projecte Ethos, ara cada vegada ens falten candidats, no? Per anar-hi. Com ho hem aconseguit? Doncs ja t'ho dic, sent molt inflexibles en les conductes. Vol dir, mira, has fet això ha perjudicat a tal persona o a tal cosa. Per exemple, falta de respecte al material.
El material.
Falta de respecte a aquesta persona perquè li has pagat, l'has insultat, i això mereix, diríem, té una conseqüència, no? Això és fer-los responsables. Jo crec que el respecte també va unit al valor de la responsabilitat, no? Tu, molt bé, pots estar molt enfadat, d'acord, estigues molt enfadat, però l'altre no té cap culpa, no? Llavors tu no el pots insultar. L'insultes? Bé, doncs per això tindràs aquesta conseqüència. Mm-hmm. Això no vol dir que d'aquí a que tornis, bueno, estaràs marcat de per vida. No.
És aquest acte.
Exacte. Aquest acte té aquesta conseqüència. Primer ens costava molt que ho acceptessin, eh? O sigui, però ara és que ells mateixos, bueno, es perdonen, o sigui, fins i tot, es perdonen, és que s'abracen, dic, però bueno, ja sabeu que... No, sí, ja sabem que...
Sabem que ens n'hem d'anar. Sabem que ens n'hem d'anar.
Sabem que un dia a casa.
I heu aconseguit traspassar-ho als pares, això?
Sí, perquè al principi s'enfadaven molt fins i tot els pares, de que els nens estiguessin sancionats.
Exacte, a vegades et venia perquè se't rebotaven.
Sí.
Jo, de totes maneres, penso que el respecte és un tema que, almenys des del meu punt de vista, s'està treballant molt, almenys a l'escola, i s'està notant un canvi important.
Sí.
Respecte, empatia, posa't en el lloc de l'altre,
i
de seguida se n'adonen i diuen, doncs sí.
Sí.
I canvien, no?
Sí, sí.
És un d'aquells valors que penso que potser fa uns anys...
Estava més en desús.
Més en desús, i que ara es treballa molt i el tenim molt present
i que
s'està recuperant moltíssim.
Sí. L'altre dia explico un cas perquè em va fer molta gràcia, amb això que dius, la veritat és que ho reafirmo, no? Dues nenes es van estirar els cabells, no? Sí, clar. I la professora les va baixar i jo dic, mira, això com els d'abans, no? Estirem els cabells. I bueno, no, però no és d'aquí, no té per què això va passar el cap de setmana. Bueno, no sé, i van explicant, no? Perquè m'ha dit puta, no?
Sí.
I l'altra, doncs es va ficar amb la meva mare. Diu, però a veure, vosaltres sou amigues, no? Sí, si nosaltres érem molt amigues. Dic, però ho voleu seguir sent? I es miren, no? Sí. Dic, bueno. Dic, doncs, i tant, t'imagina que jo a les meves amigues els estiro els cabells. Diu, ai, no, diu, fem pena, oi? Diu, sí. I dic, home, dic, tu t'has ficat amb la seva mare? Ai, sí, pobre, la veritat,
La mare, quina culpa.
Com m'he passat, no? Dic, home, tu també tens una mare, tu t'agradaria que es fiquessin amb la teva mare? Ai, no, ai, ho sento molt. I
les anaves desmuntant.
No, i elles mateixes van acabar abraçant i fent-se petons. Igualment van estar castigades, però això fa 3 anys, com diu ella, no.
I era una distància.
No, s'haguessin seguit estirant dels cabells, però elles mateixes van veure que, en aquell moment s'havien sortit de les seves caselles, però que, bueno, que era més important la seva amistat que aquell fet puntual que havia passat. Això està bé. Em va agradar, em va commoure, no? Tot el seu procés em va commoure en aquest sentit, no? De dir, home, doncs mira, han recuperat l'amistat malgrat s'han insultat, no? I això està bé.
Està molt bé.
Sí. Jo amb això, per exemple, és un dels valors que penso, bueno, aquest, podem estar tranquils. No tranquils, però sí que és una cosa que ja, com, que ja va dintre de del tren, no? Que l'estem treballant molt, que el portem com molt inherent i que els nanos reaccionen bé.
Sí.
I ja ho porten, ja ho veuen, no? A mesura que van creixent, quan ho treballes des de la base, i ells van creixent, i jo penso que potser dintre 5 anys encara notarem més canvi, espero.
Jo també ho espero. Però, bueno, quan parlem de respecte, me n'adono molt, el problema, el que em preocupa és el que no es respecta a si mateix. Clar, aquell que no es respecta a si mateix, segurament perquè a casa seva tampoc el respecten, o entre ell o entre les famílies no respecten, aquest nano té difícil.
Sí.
Ho intenta i ja ho entén d'una forma intel·lectual, però emocionalment està força malmès, no? I aleshores, a la mínima que hi ha un, qualsevol coseta que el desestabilitzi, doncs la falta de respecte pot arribar a ser molt greu, no? I aleshores aquella ràbia o aquella ira que té, doncs la boca cap a un altre,
cap
no?
Cap a un altre, sí.
Jo penso que això és molt important, tant pels pares com pels mestres, que hem de tenir el respecte, sí que parlem de conducta, però també la amb la forma de ser dels alumnes i dels fills i a les seves potencialitats, és a dir, hem de respectar com són, no? I això és molt bàsic, a vegades intentem canviar, no, busquem-li les potencialitats, perquè si no, llavors hi haurà un problema d'autoestima i això encara portarà altres dificultats o altres problemes.
Sí, sí, les expectatives les hem d'ajustar a la realitat que tenim davant, que és una altra persona. Això costa molt, també en parlem molt sovint aquí amb els pares, no? I ells mateixos t'ho diuen, no? Et diuen moltes vegades, per exemple, quan parles d'espais lliures, no? Pels nens et diuen, bé, l'he apuntat a tal perquè és que és el que jo hagués volgut fer de petit, no? I preguntes, algú li ha preguntat a aquest nen si t'agrada l'hoquei patins, per exemple? No? O sigui, aquesta necessitat de projectar en ells possiblement no, frustracions nostres i convertir-los, no acceptar la seva singularitat, la seva peculiaritat, no? I justament aquest és una manca de respecte cap a la persona. Però al final hem d'aprendre a entendre, a conviure i a respectar justament la diversitat. I la diversitat no passa només... Moltes vegades jo poso aquest exemple, no? És a dir, la diversitat no passa només per acceptar que el meu company de classe té un color de pell més fosc que el meu, sinó la diversitat passa per entendre que al meu company de classe li costen les matemàtiques i que, per tant, ell, enginyer, no ho vol ser, perquè amb ell el que vol ser és trapecista. Aleshores, respectar això, potser després en un programa que farem d'orientació professional podria també sortir, no? Enganxarem amb bastants aquests temes. Però bé, què és el que trobeu a faltar?
Que es facin responsables, fer-los responsables. O sigui, trobo a faltar doncs, que potser els hem fet petits, no? No els deixem créixer perquè ara, per exemple, també se m'acudeix un altre tema, no? Últim, doncs les vagues. Bueno, a veure, primera, per què fas vaga? En aquesta jornada de vaga, què faràs? Et quedaràs dormint? Ah, i a més, com que no vindrà ningú, no es farà classe i, per tant, no hi haurà cap conseqüència. No, no estic d'acord amb això. No. Tu fas vaga? Doncs aquí es farà un examen i tu tindràs un zero. Per posar un exemple,
sí, sí, sí.
Eh?
O farem uns apunts i tu aquests apunts,
apunts i tu no. A més, si tu fas vaga i et quedes dormint a casa, això és una manca de responsabilitat. I el pare no li hauria de permetre. No?
Totalment d'acord. Si fas vaga és per activar una protesta, diguéssim.
I després, no? Si fas vaga, per exemple, et quedes dormint a casa i a més tampoc no vas a la manifestació, que a més és a les 6 de la tarda, o sí, que haguessis pogut anar a classe, dius, bueno, això és una bestiesa. No? Estem fent tontos.
Totalment.
Clar, aleshores són nanos com de cotó fluix. Això sí, protesten molt, per tot. No, això no és. Primer demostra que vals, no? Treballa i després
esforça.
Bueno, la paraula esforç a mi tampoc m'agrada molt, eh? O sigui, com a tal. Ja diré per què, eh? O sigui, perquè sembla que l'associem com a treballs forçats. I clar, ja no m'agrada en aquest sentit, no?
Sí. Però clar, jo no la deia en aquest sentit.
No, ja ho sé que no. Però vull dir que molta gent sí que sembla la letra con sangre entra. Això tampoc no ho comparteixo.
No és això.
No, és una disciplina, perquè qualsevol cosa requereix una disciplina, que vol dir que cada dia tinc que fer una mica d'allò, no? Pues, clar, no els fem responsables, no? O, per exemple, jo també ho dic com a mare, no? D'una nena de 14 anys, no? Bueno, pues no es fa el llit? Bueno, pues ja li faré jo. No, pues no. Està 7 dies sense fer-lo? Bueno, pues li trauré tot fins que se l'hagi de fer, no?
Sí.
Perquè els hem protegit molt.
Clar.
I a vegades
perquè,
els hem fet sempre les castanyes del foc,
pobret,
de certa manera.
Sí. A la reunió de pares els hi vam dir, no els hi digueu, ai, pobrets. Que és horrible dir-los ai pobrets, no? Sembla que dius, ai, mira,
que
desgraciadet,
que no?
Ai, fet un fill, quina desgràcia. Home, a mi em falta això, no? Que siguin responsables d'allò que fan. Que també va lligat amb... Tots els valors van lligats.
Sí.
Perquè el del respecte també va lligat. Clar, si tens una falta de respecte i no assumeixes les conseqüències, no et faràs responsable. No? I, bueno, i ells han de veure que si jo faig aquesta acció, la conseqüència serà positiva. I si faig aquesta altra, serà negativa. Però, clar, si nosaltres som tous, no?
del tot. No. I és això, el tema de la sobreprotecció. I una de les coses que a mi em crida moltíssim l'atenció és el fet de que a vegades aquesta sobreprotecció, aquest fer-los tous, aquests no fer-los responsables, té més a veure amb una incapacitat d'acceptar el fracàs dels propis pares que no pas per protegir que el meu fill no li facin mal. És a dir, si el meu fill ara assumeixo que ha trencat un vidre, o assumeixo que jugant amb la pilota, o assumeixo que li ha pres el mòbil al company, d'alguna manera qui passa vergonya sóc jo, perquè vol dir que jo no sóc una bona mare o un bon pare. Per tant, abans d'assumir jo aquest fracàs, el que faig és dir que s'han cregut, que el meu fill això no ho ha pogut fer, etcètera, etcètera.
Això passa en moltes coses, eh? Vull dir, el mateix quan suspèn un examen, Moltes vegades els pares...
Ha estudiat molt, justifiquen.
Sí, superen com un fracàs personal el fet de que el meu fill en alguna cosa doncs no tregui un 10, o el meu fill un dia hagi tingut un mal dia i hagi fet alguna cosa que no tocava i hagi rebut un càstig com a conseqüència, no? I això, amb això hem de vigilar molt. Perquè no és un
justament
fracàs.
No estàs ensenyant a ser responsable dels teus propis actes en el teu fill. És a dir, amago aquesta frustració i, a més, faig el doble de mal perquè faig veure que tu no has fet una cosa que sí que has fet. Ho assumeixo, la teva culpa l'assumeixo jo i, a més, me n'avergonyeixo.
No, perquè hi ha nens que diuen, trucaré la meva mare.
Bueno...
Sí. Però vol dir que la mare li consenteix, no?, per dir alguna cosa.
Sí. Per aquí és el que potser hauríem d'incentivar.
I tots una vegada o altra ho hem fet, o sigui que no som ningú per jutjar nosaltres, però sí que ho anem veient.
Sí,
no?
A vegades, fins i tot els mestres, a vegades facilitem la feina quan penses, escolta...
Fes-ho tu.
Fes-ho tu, i a vegades dius, vinga, per aquí és més ràpid i ho fas. Sí, això és una cosa que també acabes,
que és comoditat i acabes protegint,
Això mateix, sí.
No estem, evidentment, els que ens escolten ja ho saben, no donem lliçons, senzillament estem deixant anar reflexions perquè al final tothom es vegi des de casa, es vegi una miqueta identificat amb tot plegat, no? I pugui dir, ostres, l'altre dia una mare que hi havia em deia, és que amb micro tancat em deia, és que aniria molt bé que anés passant, els pares anessin passant pel programa, perquè quan tu fas l'espeech, quan comences a parlar i a posar exemples, doncs tu mateixa t'analitzes, no? Sí. I després et trobes aquí dient unes coses que mentre les vas dient dius, si ja les podria portar a terme jo. Si les veig, per què no les faig?
Sí.
És a dir, realment, a vegades també és veritat que ens escoltem poc, I al final aquest és un espai, doncs, això, perquè la gent s'escolti, no perquè ens escolti, sinó perquè la gent s'escolti. M'agrada pensar això, que serveix perquè la gent s'escolti a ella mateixa. Noies.
Jo penso que a vegades també hi ha una mica de manca de seguretat emocional amb els alumnes, amb els nanos, no? A vegades fins i tot una mica relacionat amb això, no? Amb la responsabilitat. Seguretat emocional entesa des del punt de vista de capacitar-los per la vida, no? De les dificultats,
això,
no?
Sí.
Si els hi donem tot fet, quan surtin a fora, que tard o d'hora sortiran, no sabran en sortir-se.
És que potser els hem fet creure que la vida és una altra cosa, no? Llavors, clar, potser tots plegats hem d'assumir que la vida és anar superant dificultats, no? Perquè diem, per això ens cansem tant, em sembla, no? Perquè si tinguéssim clar què és el que és, doncs potser
no ens cansaríem
tant. Però, clar, ens han dit, no, perquè quan tinguis això, ja estarà.
Ja estarà.
Quan no sé què, no, i quan no... No,
perquè de fet...
No consisteix en això.
Exacte, és que quan, de fet, pot ser que no ho tinguis mai. És a dir, les dificultats són d'una altra manera. La vida és una altra cosa.
Sí.
La vida és superar des d'un suspès, per exemple.
Sí.
La vida és superar el desengany d'un nòvio. I també és...
Un dol.
I també és acceptar la felicitat.
Sí.
També és aprendre a valorar, perquè... Jo, veus, amb això és un aspecte que sí que veus, em preocupa, no? Em preocupa que estem més pendents de lamentar-nos quan alguna cosa no ha funcionat i, a més, ens passem molts dies fuetejant-nos pel tema, que ja està. Però ja està bé si d'això en féssim un aprenentatge de l'estil anglosaxó, de l'estil americà, no? El fracàs ens fa ressorgir, l'error, tal, no sé. No, ens fuetegem i, en canvi, som incapaços de mantenir... A veure si em puc explicar, és una mica estrany. De mantenir aquelles eines que ens permeten ser feliços.
Sí, sembla que no ens ho mereixem.
Sí, que no ens ho mereixem.
Ens fa por,
o ens fa por, o senzillament no som conscients de que allò ens fa feliç. Despreciem molt ràpidament l'amor.
Sí, sí, tant.
Mm? És a dir, no, ara no, no faré, evidentment, una alegoria, no estic fent una alegoria, però sí el fet de dir, ostres, quan estem bé,
sí, sí,
ens és molt fàcil desmuntar-ho.
Sí.
Ens és fàcil desmuntar-ho. Però,
com però és si l'intel·lecte,
hagués,
eh?
Sí, com si hagués, però sí. Com si hi hagués una inquietud també per canvis constants. Si no canviem, és una societat que, si no canviem, aquella idea de... Jo tinc molts companys que no necessàriament es dediquen a l'educació. Jo estic arribant als 40. És a dir, me'n queden 4, però jo estic arribant. I els meus companys ja estan arribant. I últimament sento molt el... És que clar... arribo als 40 i tot el que he fet fins ara no m'omple, perquè jo necessito un canvi i em necessito sentir-me realitzat o realitzada. Clar, jo penso, escolta, el meu avi en té 92 i s'ha sentit realitzat tota la seva vida, us ho asseguro, siguent el pastisser, tota la seva vida, casat amb la seva dona que va triar, que s'estimaven molt, això no haig de dir que t'hagis de casar tota la vida el mateix, si no va bé, no va bé, però vull dir, amb la seva feina sempre i mai es va plantejar que és que, clar, fa 20 anys que faig de pastisser i segurament fent surf també seria molt bo i hagués pogut ser el campió del món de surf. Oh, bueno, no, ja ho sé, però escolta, al final tu, quan en tenies 20, vas decidir una vida, no? Aleshores, aquesta incapacitat de mantenir una cosa i de canviar i canviar, insatisfacció, de no en tinc mai prou, eh? I ara jo els dic als meus amics, molt bé, val, canviem de vida. Oh, que bé, o sigui, hem estat 20 anys secretària de direcció, hem tingut, jo què sé, 2-3 fills, ens vam casar estimant el nostre marit, continuem estimant el nostre marit, però resulta que arriben els 40 i és que no he provat totes les discoteques. O jo he descobert que escolta, la decoració també m'agradaria, aleshores deixo la secretaria, em poso a estudiar decoració, però clar, no puc perquè tinc 3 filles i clar, jo he d'alimentar aquestes nenes, si deixo la secretaria em poso a estudiar, no ho puc fer, aleshores surto d'aquí, escapo perquè vull canviar. Ho fas, canvies, estudies, però i ara on vaig? Perquè ara ja tinc allò que volia i que, amb què més puc mirar-me, amb què més puc emmirallar-me, no? És a dir, no sé si m'explico, aquesta falta de capacitat per acceptar...
Per gaudir el present, no?
Sí, de gaudir el present. Sí. I gaudir de la tranquil·litat que et dona al final les decisions ben preses. No sé si...
Sí.
I amb els adolescents jo ho veig que reprodueixen aquest patró d'una manera molt més accelerada. És a dir, és normal aquesta edat el canvi d'amics, és normal que els amics durin poc i coneguis altra gent, que vagis canviant de colles, però, ostres, els canvis han de ser... constants.
Sí, però els hem acostumat als premis immediats, no? Uh-huh. I amb això sí que aquí entro amb les noves tecnologies que a tu t'agraden tant, no?
Sí,
però sí que tenen aquesta dificultat. Sí. Bueno, dificultat. Comporten això.
Sí.
Comporten una certa dispersió, no? Uh-huh. I que ara apreto un botó i sona aquí. Jo estic apretant 5 botons a l'hora i, clar, tinc tanta informació en el cap que crea ansietat, això, diríem. I, per tant, jo no vol dir que estigui en contra de les noves tecnologies, ni molt menys, eh? Però que sí que necessitaríem un espai potser de silenci, eh? Per estar amb nosaltres mateixos, no? Bueno,
això Teresa, no ho tenen, eh? Jo també ho penso, Teresa, que això és molt important.
Tu i jo justament sempre vam comentar que jo sóc una fanàtica, Sonia, tu no ho saps, però sóc una fanàtica, de les noves tecnologies, o sigui, és algo malaltís, eh? A més a més, estic indignada, amb la comunitat educativa i amb el departament, estic indignadíssima. He fet un parell de programes que ha sigut... Però també sempre he dit i he reclamat que el que fa falta a les escoles, a més d'utilitzar les noves tecnologies, no com a única eina, sinó que s'ha de canviar el paradigma de l'educació, i això ho he repetit milions de vegades, però és que justament en aquest canvi del paradigma de l'educació el que fa falta és una classe de ioga.
Clar, sí, sí. Sí, i meditació.
Sí.
Pues us haig de dir que la nostra escola aquest any hem començat un projecte d'aquest tipus.
Ah? Sí, fa falta.
No ho hem fet amb els alumnes.
Nosaltres
perquè
també
hem
fem
començat
amb els professors.
Nosaltres hem començat a fer la formació amb els professors perquè es pugui fer alguna, no sé si
ioga
de cara
meditació.
A l'any que ve. És de meditació, no és de ioga. Es diu Projecte Hara, jo encara no he fet el curs. Però sí que una part del professorat ja l'ha fet i és també l'objectiu d'aquest. De totes maneres, aquesta sensació de silenci està bé que es faci a les escoles, però també a la vida fora de les escoles, que jo constantment vaig pensar, bueno, cada cop hi ha més coses, però és que a les 5 de la tarda marxen. I això també ho han de viure, Estar en silenci amb ells mateixos mitja hora, una hora i pensar...
El que passa que aquí, aquí jo callo, però discreparia molt, jo, perquè...
No és l'edat,
No, primer que no és l'edat i entraríem en l'era de digital native, és a dir, estem veient aquests nanos des de la visió nostra, possiblement el seu cervell no ho necessiti, això, És a dir,
home,
no està demostrat.
La seva ansietat potser sí.
Cada cop hi ha més casos d'adolescents amb problemes d'ansietat...
Cada cop no n'hi ha més. El que passa que estan més ben documentats.
Bueno,
estan més ben documentats.
Jo crec
documentats.
Que és un neguit entre tots, perquè, no només ells.
Però estan més ben documentats, és a dir, tenim més facilitat per detectar-los. Això és, una discussió que hi ha molt en el món de la psicologia, perquè... És cert que ara tenim molt més coneixement de la psique i de les emocions i, per tant, podem etiquetar molt més fàcilment. Jo sempre dic, el tema dels trastorns alimentaris, que ens sembla que ara és un gran problema, l'anorèxia està datada del segle XII.
Sí, sí, d'anorèxics com a tal, hi havia quan jo estudiava i adolescent.
El segle XII, vull dir, però el que passa és que jo també sempre poso aquest exemple de, i parlo així de francament perquè precisament vosaltres treballeu amb aquests nens, la cocaïna. Les persones que més cocaïna consumeixen i han consumit a Catalunya han sigut els de la meva generació, els de 35 a 45 anys. I molts pares o molts educadors diuen... Cada any augmenta el consum de cocaïna a l'estat espanyol. Jo sempre ho desmenteixo. No augmenta el consum de cocaïna. El que passa és que l'estadística l'amplien en edat. Val? És a dir, l'any 85, que va aparèixer la primera estadística, els anys que es preguntava el consum de cocaïna era dels 15 als 25. L'estadística de l'any passat, l'estudi de l'any passat, els anys que es pregunta el consum de cocaïna és dels 15 als 45. Per tant, el gruix de consumidors de cocaïna gran segueix sent els que tenen de 35 a 45. I en canvi, com que no llegim, perquè és veritat que anem ràpid i llegim els titulars, ens quedem amb que el consum de cocaïna augmenta any rere any.
És que aquests titulars, en general, tots els titulars fan mal.
Tots,
I tots els que van en relació a l'educació, tots fan mal. Això també ho haig de dir.
Sí,
per això dic, els mitjans de comunicació també haurien de fer una reforma profunda.
Una gran reflexió.
Si realment volem que la societat millori, no? Perquè, clar, si anem donant aquesta mena de titulars...
No només a l'educació.
Però això us deia que jo tinc la meva teoria basada en estudis que he anat llegint, que s'han fet, que no podem lligar més tecnologia, més soroll i més estímuls visuals i auditius amb aquests digital natives amb més augment de l'ansietat. En canvi, sí que es pot lligar augment de l'ansietat, és que crec que també és important, augment de l'ansietat es pot lligar amb falta de límits a la família.
Sí.
Val? Però no amb estimulació tecnològica.
Sí, no, jo no em referia a l'estimulació tecnològica res a veure, sinó senzillament també amb el tarannà, no? Amb la quotidianitat d'aquests alumnes, d'aquests nanos, ells marxen a les 5 i tenen mil coses
a
fer.
Aquest és el tema.
Per mi és una altra cosa. Evidentment, el tema de les noves tecnologies s'ha de controlar, com tot, i s'ha de tenir...
Els hem d'ensenyar a...
Sí, exacte. És una cosa que s'ha d'aprendre. I ells han de saber, doncs, és una cosa molt útil, és una eina molt útil per tots, per tots, però amb mesura.
Sí, això que dius dels límits. Hi ha nens que estan fins a les 2 o les 3 de la matinada amb l'ordinador.
Exacte. Per tant,
o amb la BlackBerry, no?
L'ansietat no li ve dels inputs
de
la pantalla.
De l'accés d'inputs per hores, diríem.
El que li ve de que no hi ha un pare... Segur de si mateix, fent prevaldre una cosa que es diu límit, que fa que el nen se'n vagi a dormir.
Sí.
Perquè possiblement el seu cervell realment el que necessita és aquests inputs per aprendre. Ja ho vam discutir, Marc Premski, no? Vull dir, un senyor que a més va entrevistar fa molt poc el programa Redes, el Punt 7 el va entrevistar, a mi el Punt 7 com a tal tampoc no, però sí que entrevista gent molt interessant. Això justament és això, no? És a dir, el silenci, possiblement aquests nens no el necessitin per la seva manera de funcionar. O sigui, necessiten una altra classe, un altre tipus de silenci. Que nosaltres, com que som immigrants digitals, no som natius digitals, nosaltres, saps, venim d'un altre... Anem cap allà, i emigrem cap al seu... Aleshores, a vegades pensem com a persones que no som digitals, nascuts, i jo sempre poso l'exemple, que és molt clar. Un nen que no ha conegut mai el seu pare... que no ha tingut mai la figura paterna o materna, m'és igual, poso paterna perquè potser és més entenible, no? Encara més fàcil, un nen que no ha tingut mai un germà no pot trobar a faltar el germà perquè no sap què és no tenir un germà, val? Aleshores, un nen que neix digital natif té uns canvis cerebrals que probablement, com que mai coneixerà el silenci, no necessiti aquell silenci, sinó que la seva manera de relaxar passi per una altra situació. Però com que jo he tingut germà, la meva cosina no, a vegades penso que, pobra la meva cosina, que no ha tingut germà, eh? Llavors em preocupo perquè no ha tingut germà i m'agradaria donar-li el germà. Doncs a vegades els immigrants digitals el que fem és, pobres, no han tingut... Entenem, va per aquí el tema, però bueno, és que ja m'enrotllaria un altre cop i sempre faig igual. La Teresa riu perquè és que... I els de casa també ja deveu estar rient perquè és que sempre faig igual. Ja callo, no tornaré a parlar dels digital natius, us ho prometo.
Ha estat culpa meva,
sí, ja
que t'he provocat.
Sí, m'has provocat, ja ho sé. També és veritat, Teresa? Bé, si us sembla, ho podem deixar aquí. Us emplaço.
Espera't, que vull dir que falta un altre valor, eh?
Sí, i tant.
Perquè m'ho he apuntat aquí. Mira, em falta l'entusiasme.
Bo.
Em falta, o sigui, que facin les coses amb entusiasme. Tant si s'equivoquen com si no, el que dèiem. Perquè jo sí que crec que els errors haurien de premiar-se. Bé, t'has equivocat, però
sí.
I també ho veig, jo tinc un grup bastant petit, bueno, un dels grups que tinc és molt petitet i m'agrada molt, no? Perquè s'equivoquen, per exemple, amb música, però com que jo els dic, no, pots tornar a intentar. Bueno, a vegades es queden a l'hora del pati. No, és que fins que no em surti no pararé. Ah, perfecte. Pots equivocar tantes vegades com vulguis, que si tu segueixes ho acabaràs fent bé, no? Perquè, clar, si no posen entusiasme amb les coses que fan, doncs, home, la vida és desagradable,
sí,
no? Bueno, no ho sé.
Sí.
I la implicació, també em falta aquest.
Sí.
O sigui, que s'impliquin en les seves vides, que estan molt acostumats a que dona'm això, porta'm allò, tu ets el culpable, sempre fem a fora els culpables, no? És una mica l'Ubuntu aquest, sí. No? És el canviar la perspectiva.
Doncs tens tota la raó.
Doncs sí. Tant si són digital natives
com si no.
Aquests serien.
Estic d'acord que aquests serien universals.
Ho poden fer a través de la BlackBerry o com vulguin. Per percepció extrasensorial. M'és igual.
Doncs de veritat que aquests...
T'han agradat.
Sí, m'han agradat. De fet, mira, si els hagués sabut abans a la conferència de Sant Esteve, els que els que hagués pogut nombrar, però... No, en sèrio, molt bé. Sònia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sí? Teresa.
Núria.
Com sempre. Sònia, us emplaço.
Sí.
A poder parlar amb un altre programa d'orientació professional, vale?
Molt bé.
I a tots vosaltres que ens heu estat escoltant, espero que us heu passat bé, tot i que avui Teresa ha sigut bastant seriós al programa,
Sí?
Sí, bueno, ens hem discutit massa.
No, bona, no, perquè ens hem de discutir. No, jo ja discutir... des que soc un
punto, aquest és una altra paraula que també l'hem mal utilitzada, perquè la discussió enriqueix, no té per què tenir una connotació de confrontació, sinó que senzillament
és veritat.
Discutim, és que no sé dir-ho d'una altra
argumentar.
Manera. Argumentem.
Sí.
Molt bé, gràcies.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies i bona nit.